Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest passat dimecres es va fer a Gandesa la presentació de Libèl·lules dels Estels, un grup d'acompanyament al dol gestacional, perinatal i neonatal a iniciativa de Coyoga, el grup de suport a la maternitat a la comarca de la Terra Alta. La presentació de l'associació Libèl·lules dels Estels ha donat veu a algunes mares que han perdut els seus nadons, les quals han reivindicat més sensibilitat i formació als professionals sanitaris que atenen les morts gestacionals, perinatals o neonatals. De fet, a més de donar visibilitat a les pèrdues i acabar amb els tabús que forcen a passar el dol en soledat, aquesta associació es prepara per intentar canviar els circuits i l'ordenament del sistema de salut en l'atenció del dol perinatal. Libèl·lues dels Estels ja ha fet els primers grups de suport on es comparteixen experiències i el malestar emocional. Aquestes trobades, de moment virtuals, es faran cada mes i en diferents espais de les Terres de l'Ebre. Les impulsores de l'associació, Isabel García i Trini Lleixa, coincideixen que les dones només se senten compreses per altres dones que ho han viscut i que no és fàcil trobar a qui parlar-ne, de vegades també per l'autocensura. Trini Lleixa, una de les impulsores de Libèl·lues dels Estels, ha explicat que a partir de la mort de la seva filla va sentir la necessitat d'ajudar altres persones a passar aquest procés amb menys solitud.
Jo vaig perdre una filla, la meva filla va néixer i al cap de dos dies pues va morir. Llavors, arran de tot això, vam fer aquí dalt una xerrada que va ser molt interessant i bueno, va ser com obrir-me una mica el camí a dir... Bueno, que jo ja prèviament, nosaltres, quan ens va passar, ens vam sentir molt sols, no sabíem on te tirar, i sempre se m'havia quedat el cuquet de que el que ens va passar a nosaltres, pues que a la de més gent, per desgràcia, que els hi passa o que els hi passarà, pal·liar una mica tot este dolor que vam passar en aquesta soledat.
Trini Lleixa ha explicat que entre els objectius de Libèl·lules dels Estels està l'acompanyar les famílies i treballar per canviar els circuits del sistema de salut.
La nostra associació és una associació sense ànim de lucre i el que volem és que estigui format per famílies, és a dir, pares, mares, que hagin patit una pèrdua tant a nivell gestacional com neonatal com perinatal. Volem visibilitzar aquestes pèrdues. Volem ajudar a la gent que ha patit aquestes pèrdues i, a més, un altre vessant, volem treballar perquè molts dels circuits que s'estan utilitzant al sistema de salut canvien. Llavors, la nostra associació té aquestes dos vessants. Per una banda, ajudar i, per l'altra, canviar.
Trini Lleixa va conèixer a Isabel García, les dues impulsores de Libèl·lues dels Estels, en una jornada a Gandesa i de seguida es van animar a crear l'entitat. Isabel García ha explicat que el nom de Libèl·lues dels Estels naix el dia en què la Trini i la seva família acomiadaven a la seva filla Ivet, quan una libèl·lula els va acompanyar durant hores. García ha explicat que des de l'associació treballaran per donar visibilitat a les morts perinatals i gestacionals.
Els objectius, ja ho ha comentat abans Trini, era oferir suport, o suport emocional i, si escau, psicològica a aquestes pares, famílies i mares, visibilitzar aquesta situació, presentar-nos a la societat per tant que la societat tingui un recurs més quan li passe una situació com la que hem passat nosaltres i que no es trobin soles, perquè realment sí que és veritat que si tu no tens este recurs, quan te passa això te sentes molt sola i el que realment fas és aïllar-te, perquè davant de la societat no obtens resposta. Pues la nostra idea és això, donar-nos a conèixer per a poder arribar al màxim de famílies possibles.
En la presentació de l'associació també ha estat present la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus Sant Romà, la que ha dit que compartia aquesta situació dolorosa ajuda a les dones a afrontar-les amb valentia.
Crec que és molt important trencar aquests tabús, donar-los visibilitat, facilitar, lo podem parlar obertament, en persones que han patit una situació similar a la que estan patint persones que malauradament pues, tenen aquestes males experiències. I jo crec que parlant fa que un pugui treure conclusions, que tingui la suficient valentia per afrontar per afrontar aquests mals moments, aquestes males situacions, i al final nodrim-nos de la fortalesa necessària per continuar tirant endavant. Crec que és una associació que naix en una clara voluntat, voluntariat pur i dur i acompanyament en aquelles persones, molt de tu a tu.
En la presentació de Libèl·lules dels Estels, Pilar Ferrando, una testimoni que ha patit 4 avortaments, ha demanat sensibilitat i preparació als professionals que atenen les pèrdues perinatals i gestacionals.
Després de passar 4 vegades, entendreu que no tinc ganes de passar per aquí una quinta i que ja vam tirar la tovalla, ja vam dir, pues no pot ser, no pot ser. Però bueno, que jo crec que falta professionals preparats, perquè tu arribes a l'hospital i que tu estàs allà perdent a ton fill, perquè és ton fill ja, o ta filla, o el que sigui, no? I que tu trobes un professional que et digui si ha parado, com si fos un rellotge, o esto hay que sacarlo, o esta frase també és bona, a vegades això passa com a les gallines, que els pollets no naixen. Això m'ho han dit a mi. I segur que mos ho ha dit el mateix. Vull dir, o sigui, no direm noms, però jo penso que les persones que t'atenen han d'estar preparades també, perquè tu en aquell moment estàs perdent algo que estimes i, a més, t'han de poder acompanyar en el procés de... Perquè és que si no, és complicadíssim. Bueno, no sé, això és el meu punt de vista, però jo m'he sentit molt maltractada per aquests hospitals. Així com puc dir que en altres moments m'han acompanyat bé, però en 4 puc dir que em van acompanyar bé en un. Llavors potser també hem de fer una mica de reflexió en això i esprendre'ls una mica que entenguin el que està passant.
Una altra de les mares, Teresa Domingo, també ha defensat la importància de divulgar el dol gestacional i perinatal perquè ella, per exemple, va poder decidir on enterrar el seu fill perquè tenia informació.
Jo sóc un cas o un exemple, si es pot dir així, de lo important que és la divulgació i la conscienciació de què és el dol gestacional i el dol perinatal, perquè jo vaig poder o puc tenir un lloc on anar a portar-li flors al meu fill gràcies a aquesta xerrada. Jo vaig poder decidir per mi mateixa el que jo volia en aquells moments. No van ser els personal sanitari en aquest cas els que van decidir. Vaig decidir jo perquè jo tenia tota la informació que se m'havia facilitat. En aquest cas la Maria Àngels Claramunt, l'autora del llibre de la cuna vacia. A més, no només és important per aquesta part, sinó perquè jo en aquells moments me vaig sentir molt sola, que no sabia quins recursos jo tenia al meu voltant, i per casualitat, perquè jo ja era una persona activa a les xarxes socials, entren en contacte amb mi les associacions de dol perinatal, concretament la que ha nombrat la companya abans, la Petits amb Llum, i són ells els que a mi em donen el suport en un primer moment. Tot el suport que jo no estic tenint a través dels canals oficials, que en aquest cas seria la Seguretat Social.
En aquesta presentació també s'ha convidat a la llevadora Montse Moliner de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que ha reconegut que els professionals aprenen amb l'experiència a fer els acompanyaments en aquests processos. Per això ha dit que Libèl·lules dels Estels és important perquè l'experiència de mares pot ajudar a canviar les coses que estan fallant.
M'encanta que hi hagi aquestes iniciatives i ens agrada molt que pugueu donar aquesta sortida. Perquè al final nosaltres l'essència que tenim com a professionals sanitaris és l'acompanyament. Hi ha parts que no podem canviar. Si el circuit va malament, l'intentarem canviar, però hem de sapigueu per part vostra que és les coses que estan fallant, perquè jo faig la petita part de l'hospital, la fem nosaltres, però surts de l'hospital i et trobes en un altre professional, i a vegades vosaltres sou les que detecteu els problemes que poden aparèixer i que ens ajudeu a vindre en aquestes xerrades o exposar-nos els vostres casos. És com nosaltres podem saber què és el que s'ha de millorar.
D'altra banda, l'associació requerirà a tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre que els cementiris disposin d'un lloc específic per acomiadar els nadons morts durant la gestació, de manera que s'acabi amb la sensació d'haver patit una pèrdua ambigua, que sigui tangible i ajudi en el procés de dol dels pares. Libèl·lules dels Estels està treballant amb una fundació i dues entitats més de la demarcació de Tarragona per crear una federació a través de la qual puguin incidir en canvis del sistema de salut. Cada mes es reuneix el grup de suport i quan la Covid ho permeti, aquestes reunions es faran presencials i per diferents llocs del territori i es complementaran amb tallers segons les necessitats o carències dels participants. A més, també compten amb el suport d'una psicoterapeuta francesa que està especialitzada en el dol perinatal. La entitat, sense ànim de lucre, ha posat a la venda merchandatge per tal d'obtenir més recursos.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, ha posat en marxa un equip per atendre nens amb malalties cròniques i incurables que requereixen tractaments paliatius pediàtrics i també l'acompanyament. Format per dos pediatres amb dedicació parcial, són els encarregats de coordinar l'atenció sanitària d'aquests infants, sobretot en l'àmbit hospitalari, ja que necessiten visites de molts especialistes i també de coordinar-se amb els professionals dels centres d'atenció primària i donar-los suport, perquè continuen sent-ne els referents. En aquests moments, donen servei a una vintena de famílies i la majoria d'infants que s'estan atenent són pacients amb malalties neurològiques que es troben en situació de vulnerabilitat. El perfil més habitual del pacient, segons s'apunta des de l'hospital, és el d'un nen menor amb malaltia neurològica greu amb pluripatologia que necessita múltiples ajudes mèdiques, com dispositius respiratoris, d'alimentació o accessos venosos especials i que requereixen un maneig i cures específiques. Aquest nou equip de pediatria a les Terres de l'Ebre es coordina amb la Unitat de Cures Paliatives Infantils de Sant Joan de Déu per efectuar aquestes cures i, en alguns casos, fan l'acompanyament durant el procés final de vida. També s'encarrega de promoure, juntament amb els equips d'atenció primària, actuacions per mirar d'evitar o escurçar la durada dels nombrosos ingressos als quals han de fer front i millorar també el seu dia a dia. Un altre dels objectius, segons el centre, és donar eines als pares o cuidadors per tal d'actuar amb eficàcia davant dels problemes de salut que puguen presentar-se, així com formar-los en el control de símptomes de la malaltia del pacient. Paral·lelament, l'equip es coordina amb les escoles d'educació especial i els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és donar suport als professionals que hi treballen i poder resoldre els diferents escenaris clínics en què es puguen trobar. Els alcaldes d'Alcanar, Joan Roig, el de Vinaròs, Guillem Alsina, i l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, exigeixen celeritat a la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el govern espanyol per rebre ajuts i poder afrontar les reparacions dels desperfectes dels aiguats del passat 1 de setembre. Els consistoris han registrat danys per valor de 2,9 milions d'euros a Vinaròs, 2 milions d'euros a Alcanar i 1,5 milió d'euros a Ulldecona, unes quantitats que els ajuntaments no poden assumir sols. Roig, Alsina i Ventura també han celebrat la reforma en marxa de la Nacional 238, la carretera que uneix els tres municipis i els seus polígons industrials. I és que la segona reunió dels tres alcaldes s'ha centrat en els desperfectes dels aiguats del passat 1 de setembre que els ajuntaments d'Alcanar, Ulldecona i Vinaròs no poden assumir sols. Necessiten recursos de les administracions superiors per reparar infraestructures i camins a les zones limítrofes i també arreu dels seus termes municipals. L'alcaldessa d'Ulldecona ha apuntat que han gastat de les arques municipals més de 100.000 euros per a obres urgents, però que encara pateixen les conseqüències perquè no està del tot reparat. Per això, l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, reclama celeritat a les administracions superiors per poder afrontar els costos de les reparacions d'aquests danys.
I també, sobretot, un tema que ha ocupat gran part de la nostra conversa ha estat el tema dels danys dels aiguats. Som tres dels municipis més afectats per l'aigua del passat dia 1 de setembre i, evidentment, encara n'estem pagant les conseqüències en el sentit de que no està ni molt menys tot reparat. En el cas d'Ulldecona portem invertits més de 100.000 euros ja en reparacions d'urgència i la veritat és que en això també estem d'acord els tres. Necessitem de que la resta d'administracions implicades, la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Ministeri, acceleren tots els tràmits per a que poguéssim accedir a les ajudes per a pal·liar els desperfectes dels aiguats de l'1 de setembre del 2021, perquè estem davant d'una situació a què qualsevol dels nostres ajuntaments és impossible que faci front de manera tot sola, de manera individual, i més si venim sumant diferents episodis episodis d'emergència com en els últims anys han vist que ha passat al nostre territori.
D'altra banda, els tres alcaldes han visitat les obres de la Nacional 238, que uneix els municipis i els polígons industrials i que patia moltes deficiències de seguretat i acumulava molts d'accidents. L'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, ha detallat que la Nacional 238 acabarà a finals del 2023 i ha recordat que això millorarà la mobilitat entre els municipis del Sénia, acabant amb un punt negre de la xarxa viària.
La carretera, que podem dir que avança en los que són los plazos establerts, estem parlant de que al finals del 2023 lo que és la Nacional 238 té que estar l'obra finalitzada, ara un termini de 30 mesos. Vam estar ahir consultant al Ministeri de Foment a València i ens van confirmar que tot anava sobre els terminis establerts. Sí que és cert que el que és les pluges de l'1 de setembre, com sabeu i si la gent recordarà, van tindre també unes afeccions per a la mateixa empresa que està realitzant l'obra. Al barranc de la Barbiguera van portar maquinària, bueno, instal·lacions que estaven fetes i s'han tingut que reprendre totes aquelles feines que ja estaven acabades, però estem davant, com comentava l'alcaldessa d'Ulldecona i l'alcalde d'Alcanar, d'una de les obres més esperades per les tres poblacions, per el nord de Castelló i pel sud de Catalunya, perquè creiem que la 238 deixarà de ser un punt negre. No fa molt, fa més d'un mes vam tindre un accident de dues persones joves de Vinaròs a la mateixa carretera i, per tant, creiem que, ja que és una necessitat vital per a tota la nostra població que aquestes obres es vegin ja finalitzades.
Les obres de la Nacional 340 tenen un termini d'execució de 30 mesos i estarà llesta a finals del 2023. Per aquesta carretera hi passen més de 8.000 vehicles diaris, dels quals un miler són camions. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha insistit que el Sénia no és frontera i que els consistoris del territori han de tenir una relació intensa per poder treballar conjuntament en benefici dels municipis, com la Nacional 238.
Nosaltres sempre hem defensat la idea de que el Sénia no és frontera, no? Que hem de tindre una relació intensa entre els municipis que conformem tot aquest territori, un lligam intens que és la fórmula, entenem, elemental, bàsica per a poder aconseguir inversions de gran calat als nostres municipis. Una demostració del que estem dient és precisament les obres de la Nacional 238. Són obres llargament esperades pel territori que al final s'han pogut impulsar per aquesta acció conjunta dels tres ajuntaments d'Ulldecona, Vinaròs i Alcanar per a poder millorar els accessos als municipis i poder articular aquesta via arterial de comunicació viària, que és la Nacional 238, doncs que estava en un estat, com tots vostès saben, que no era gens segur per als vehicles que es desplaçaven entre els tres municipis.
Finalment, en la reunió dels alcaldes s'ha valorat la coordinació i intercanvi d'informació de les policies locals de Canau, Ulldecona i Vinaròs, que es va concretar en la primera reunió dels alcaldes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va oficialitzar ahir dijous el canvi de nom de Sant Carles de la Ràpita, que es passa a denominar La Ràpita. Recordem que el passat 26 de novembre el ple municipal va aprovar per majoria absoluta l'expedient per fer oficial el topònim. Ho va fer d'acord amb un informe de l'Institut d'Estudis Catalans del mes de juny del 2020 i després del resultat favorable d'una consulta popular que, malgrat això, no va aconseguir el 20% de participació que el govern municipal es va fixar com a vinculant. Amb tot, el canvi ha seguit endavant i s'ha acabat fent efectiva la recuperació del considerat nom històric del municipi que no s'ha deixat d'utilitzar per part dels seus habitants, segons reconeix el propi Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha celebrat que es faci realitat la voluntat majoritària dels rapitencs i rapitenques de que el municipi es digui del nom que socialment s'utilitza. La Ràpita.
La Generalitat de Catalunya ha fet la publicació al Diari Oficial de la Generalitat del canvi del topònim del nostre municipi i a partir d'avui el nostre municipi oficialment passa a anomenar-se La Ràpita. Este topònim que la ciutadania del nostre municipi en la consulta portada a terme el 12 d'octubre va decidir de manera majoritària, va decidir de manera clara, perquè 7 de cada 10 ciutadans que van anar a votar van apostar del topònim de la Ràpita, així com també ho va certificar la majoria àmplia del ple de l'Ajuntament del nostre municipi. Per tant, avui s'ha fet realitat aquell canvi de nom que durant tants anys i tantes dècades molts rapitencs i rapitenques desitjàvem. Avui s'ha fet realitat aquella voluntat majoritària dels rapitencs i rapitenques de que el nostre municipi oficialment es digui de la manera que socialment utilitzem. Sempre hem sigut la Ràpita i des d'avui oficialment som la Ràpita.
L'aprovació del nom de la Ràpita ha esdevingut definitiu després de que no s'hagin presentat al·legacions a la proposta sotmesa a informació pública al mateix Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona, així com també després d'haver estat exposat al taulell d'anuncis municipal durant 30 dies. Un dels dos acusats de formar part de la xarxa de pedofília internacional amb base a Tortosa ha negat la seva implicació en la producció de material pornogràfic amb abusos de menors. Christian Arson s'ha volgut desvincular de la trama durant la seva declaració en el judici que s'ha celebrat a l'Audiència de Tarragona. Arson ha declarat el darrer dia i se'l considera col·laborador estret del líder de la xarxa, Jean-Luc Arschbacher, que ja va declarar el primer dia i va reconèixer parcialment els fets. Fiscalia i acusació particular demanen condemnes individuals per a totes les víctimes, més d'un centenar d'identificades. El judici, a porta tancada, s'ha dilatat 3 mesos per la llarga llista de víctimes, d'arxius a visionar i per afectacions per la Covid. Aquesta xarxa és considerada la més gran de pornografia infantil detectada a tot l'estat espanyol, a la qual es van intervenir més d'un milió d'arxius de contingut pornogràfic. El grup captava a menors, la majoria d'un perfil molt vulnerable i de famílies desestructurades, per produir material pornogràfic en un pis de Tortosa a canvi de petites quantitats de diners. Dels 7 acusats que hi havia inicialment, 4 ja van ser condemnats i empresonats en un primer judici. Un altre va fugir i es troba amb ordre de crida i recerca. I ara acaben de ser jutjats el presumpte servei de la trama, Jean-Luc Arschbacher, i un dels seus col·laboradors, Christian Arson. A diferència del cap de la xarxa, que ha reconegut part dels fets, si bé ha argumentat que tenia el consentiment dels menors, Arson ha negat que ell tingués res a veure amb la xarxa pornogràfica i també amb l'abús de menors. El seu advocat, Manuel José Calvo, diu que el seu client no surt a les imatges visionades durant el judici i que el material pornogràfic que guardava només era per al consum propi.
El meu client ja ha declarat, però bueno, ha rebutjat, diguéssim, les acusacions de tant del Ministeri Fiscal com de l'acusació particular. Entenem, la meva posició com a defensa és que no hi ha massa càrrega probatòria contra el meu client. Llavors, bueno, entenem que podrien o bé acordar una sentència absolutòria o bé una sentència que no en els termes recollits per al Ministeri Fiscal, sinó més aviat com una sentència molt més favorable al meu client. És que el meu client no surt a les imatges. Llavors, bueno, sí que és veritat que és homosexual, que ha reconegut que és homosexual i que, bueno, ho feia per tenir el material per consum propi. Ja no puc dir res més.
7 de les víctimes d'aquesta xarxa de pedofília internacional amb base a Tortosa estaven tutelades pel sistema de protecció a la infància, la DGAIA, que es va personar com a acusació particular. L'advocat Maria Vallès, en representació de la Generalitat, es mostra convençut que la implicació dels dos processats ha quedat sobradament demostrada.
Sí, sí, per fi s'ha pogut acabar aquest judici, se'l va fer amb 2 parts. Aquests senyors es van fugar al seu moment, se'ls va detenir a França, se'ls va portar aquí, se'ls ha jutjat, estan ingressats a presó, per fi s'ha pogut fer la part de judici contra aquests dos senyors, que són els principals que van actuar, sobretot a l'àmbit de Tortosa, que és d'allà on vinc jo, i sí, s'ha practicat la prova, s'ha pogut practicar tota la prova, s'han vist tots els vídeos on surten aquestes persones, etc. Jo, com a L'advocat de la Generalitat entén que hi ha prova de càrrec més que suficient per condenar-los, i molts anys.
El presumpte servei de la trama, Jean-Luc Schwacher, s'enfronta a una pena que sumaria més de 1.000 anys de presó per uns fets que s'allarguen del 2020 i fins al 2015. El Ministeri Fiscal, en les seves conclusions definitives, acusa al cap de la xarxa de més d'una vuitantena de delictes de captació i utilització de menors per fer material pornogràfic, amb penes d'entre 7 i 9 anys de presó, i gairebé una trentena d'abús sexual a menors amb penes de 8 a 10 anys de presó, mentre que al seu col·laborador, Christian Arson, se l'acusa també de captació i un abús sexual. Dimecres vinent, les defenses presentaran les seves conclusions definitives i el judici, iniciat a mitjans de novembre, quedarà vist per a sentència.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Guàrdia Civil ha desarticulat un taller mecànic il·legal ubicat al Regués. Després de conèixer la possible activitat il·lícita, els agents es van personar el passat dimecres en aquest espai on es duien a terme reparacions i manteniment de vehicles. Durant la inspecció, a banda de cotxes que s'estaven arreglant, es van localitzar pneumàtics, olis, pintures, bateries i motors desmuntats. Més enllà de representar una competència deslleial per al sector perquè no tenien llicència, des de la Guàrdia Civil alerten del perill que l'activitat suposa per al medi natural. Els dos responsables del taller clandestí han estat denunciats per incomplir la normativa de residus, seguretat industrial i llicències administratives. I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Aquesta setmana arriba als cinemes la darrera pel·lícula del director Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, un film que s'apropa a un primer amor adolescent a la Califòrnia de principis dels 70. També s'estrena Un amor intranquilo, un home bipolar lluita amb la seva parella per mantenir unida la família. I Tom Holland i Mark Wahlberg protagonitzen Uncharted, l'adaptació a la gran pantalla del videojoc del mateix nom.
Un dia me casaré con esa chica.
La Lana i en Gary són els protagonistes de Licorice Pizza. Són dos adolescents que viuen a la vall de San Fernando, a Califòrnia, a principis dels 70. Dirigida per Paul Thomas Anderson, la pel·lícula explica com tots dos s'enamoren a la vegada que es fan adults i intenten trobar un camí per les seves vides.
¿Crees que es raro que salga tanto con Gary y sus amigos? Creo que es raro que salga tanto con Gary y sus amigos de 15 años.
Vuelvo a nado. Lleva tú el barco.
De Bèlgica ens arriba Un amor intranquilo. La Leila i en Damián s'estimen amb bogeria. Tots dos lluiten per mantenir unida la família, tot i la bipolaritat que pateix en Damián. Cap dels dos es rendeix, tot i que ell sap que mai podrà oferir la seva parella allò que ella desitja.
Ponte en su lugar, entiende que no es fácil para él. Imagina un segundo que tu padre entre en tu clase con todos tus amigos, haciendo el chiflado como tú.
Hace 500 años, mi familia encontró la mayor fortuna del mundo y fue traicionada.
Uncharted és l'adaptació al cinema del popular videojoc del mateix nom. Els protagonistes són en Nathan Drake, Tom Holland, i en Sally, Mark Wahlberg. Tots dos treballen junts per recuperar la fortuna de Magallanes i aconseguir que el despietat Santiago Moncada, Antonio Banderas, no hi arribi primer. Si aconsegueixen resoldre el misteri, trobaran un tresor de més de 5.000 milions de dòlars i potser el germà perdut d'en Nate.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bona tarda. A la zona del litoral i prelitoral encara mantenim aquest ambient suau. De fet, durant aquestes immediates hores encara la temperatura podrà pujar lleugerament, però ja tenim valors de 16-17 graus en alguns sectors. En canvi, a l'interior sí que tenim una situació ben diferent, i és que a punts del Pla de Lleida encara mantenim alguns estrats baixos residuals de les boires que s'han format al llarg del matí, i d'aquí que la temperatura en aquesta zona no acabi de pujar i tindrem un ambient no tan suau durant aquestes properes hores respecte a dies anteriors. També s'espera un temps més ennuvolat, sobretot cap a la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, perquè, a més, en aquesta zona hi han de créixer algunes nuvolades que podran descarregar algun ruixat local, com també ha de quedar-se el força ennuvolat en punts de la Vall d'Aran o cap al nord del Pallars Sobirà. Ja per acabar la jornada, també es formaran alguns intervals de núvols al sector central del litoral especialment, però també d'altres indrets del litoral i fins i tot aquesta propera matinada s'hi espera precipitació de caràcter feble. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.